Radio Astel.
És dimarts, per tant, obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Jonathan Català. Què tal, Jonathan?
Hola.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Que bé.
Va, preparats tots per aprendre moltes coses,
avui,
tot el que ens expliquis.
Avui biologia.
Avui biologia toca, Fantàstic. I crec que és un tema que va relacionat amb un tema que fa uns dies ens vares parlar, oi?
Un dels fakes aquests tan preocupants, que era el respiracionisme. Recordem-ho breument, que era això que hi ha gent que diu que es pot viure només de la llum i de l'aire sense aliments, i que es mor gent, s'ha mort gent.
Molt trista aquesta notícia, que ens ho vas dir. Dius, és que s'ha mort gent per això, eh?
Clar, clar. I això es diu respiracionisme, i fèiem la broma, que és una broma que sap greu fer-la, perquè estem parlant d'una cosa molt seriosa. Però la broma era, algú pensa que realment nosaltres som fotosintètics? Que som com les plantes, que podem fer la fotosíntesi? Ara ja explicarem que les plantes sí que ho poden fer, tot això. Però els humans no. Els humans estem al final de la cadena tròfica, i per tant res de tot això no podem fer. Al contrari, ens n'aprofitem que les plantes sí ho poden fer.
I de fet, ara que ho dius, avui parlarem de la fotosíntesi, és un dels processos naturals més complexos.
Absolutament. Ens ha costat molt entendre'l i potser encara no l'entenem del tot. És una meravella de l'evolució, veritable meravella, on per cert, avui no entrarem molt en aquest punt que ara et dic, però la quàntica també hi té.
També hi té a veure?
I tant, i tant, i tant. Un dels processos químic-físics que passen allà.
Ostres, això
té,
no
relació, té relació amb la quàntica. És un procés que és molt complex des del punt de vista químic. És molt, molt, molt complex. I és extraordinari perquè ha convertit aquest planeta en el que és. Ara un oient pot estar pensant, ah, clar, sí, perquè la fotosíntesi és molt important perquè la fan les plantes. Però no només és això, és que la fotosíntesi és bàsicament el procés que ha fet que la llum del sol es transformi en aliment per tota la vida de la Terra. O sigui, una planta captura, ara ho explicarem en una mica més de detall, captura llum del sol per poder fabricar aliment, sucres. Els herbívors es mengen les plantes i nosaltres ens mengem els herbívors, o les plantes. De manera que al final, quan tu et menges una planta o et menges un animal que ha menjat una planta, és a dir, tot, t'estàs menjant llum del sol. Estàs incorporant...
Que bona!
És xulo, això, eh? T'estàs incorporant dins del teu cos energia que ha vingut del sol, com a llum, i que les plantes s'han transformat en quelcom que la vida pot aprofitar. Sucres, i no només sucres, que després això els herbívors es mengen i que els carnívors mengem. No em diguis que no és fascinant aquest procés. Per tant, és molt més que, ah, sí, mira, les plantes són verdes i fan la fotosíntesi. És que les plantes són els panells solars de la vida.
Va, ens hi posem.
Vinga.
Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape.
Perdón, Joan Anton, o sigui, ja només per començar, què creus que és el més... el que hauríem de saber, el més bàsic de la fotosíntesi.
Que la fotosíntesi, primera, aquest titular que hem fet ara, no? Són els panells d'aliment de la vida, panells solars d'aliment de la vida. El fan molts organismes, els que més coneixem són les plantes, però també el fan algunes algues i bacteris, el fan a través d'uns pigments, que ara també explicarem, que es diuen clorofila, i bàsicament el que fan és capturen la llum del sol i amb aquesta llum del sol fabriquen això, sucres i altres components essencials perquè la planta creixi i després perquè altres organismes en puguem gaudir. I un dels subproductes que surt d'això, que les plantes diuen, mira, això em sobra i no ho vull, és l'oxigen. És l'oxigen que respirem nosaltres. Uau. De manera que fixa-t'hi tu la importància que té la fotosíntesi. No només són els panells solars que permeten que la llum del sol es converteixi en aliment, sinó que ens donen l'oxigen que respirem.
Tornem, però, perquè, clar, aquest procés és vital perquè les plantes puguin viure, no? És necessari perquè puguin viure.
Exacte. Això ja es va saber quan es va, de fet, quan es va descobrir, no encara com funcionava el procés, però quan es va descobrir que les plantes feien aquest procés que ara anomenem fotosíntesi, és quan es va veure que sense llum les plantes no creixen, no? I també quan es va veure que les plantes són capaces també de viure en entorns on no hi ha apenes oxigen, on n'hi ha molt poquet, perquè el que fan, ara ho explicarem a través de la fotosíntesi, és, amb la llum del sol, transformar el diòxid de carboni, que és aquest gas que nosaltres exhalem, per exemple, quan respirem, per cert, un gas d'efecte hivernacle, aquest gas que ens preocupa perquè també el provoquen les cremes de combustible fòssil que nosaltres fem. Doncs les plantes també són capaces d'agafar aquest diòxid de carboni i amb la llum del sol i aquest diòxid de carboni i aigua, fixa-t'hi, components essencials per les plantetes, les has de regar, necessiten llum, doncs el que fan és transformar-ho en aliment i en oxigen.
Això és meravellós, t'ho juro. Jo, sort que tenim el Joan Anton Català que està amb nosaltres, perquè, clar, tot el que ens està explicant a mi em sona, deies tu, a biologia.
Clar, és biologia.
És biologia.
Ho vam estudiar d'aquella manera, eh? Sí. Perquè a vegades s'expliquen les coses molt de pressa i potser no estàvem atents aquell dia també a classe.
També pot ser. Això té tota la pinta que va ser així. Què més hauríem de saber de
Mira, anem a veure com funciona.
Anem a veure com funciona? Sí?
Mira.
Vinga, anem-hi.
El patio de tu casa huele a flores. El barrio de colores come sabe a ti.
A veure, com és aquest procés?
Això es fa en uns òrgans que tenen les cèl·lules, això, de les plantes, de moltes algues i de molts i d'alguns tipus de bacteris que es diuen cloroplasts. Els cloroplasts tenen clorofila, que és aquest
tant,
pigment
sí.
Que és el que farà que tot això funcioni. I la clorofila el que fa és molt sensible, captura la llum del sol, però no tota la llum. De fet, captura la blava, captura la vermella, però no vol la verda. De manera que reflecteix la verda, i això és la raó per la qual veiem les plantes verdes.
Val.
Perquè reflecteix la llum del sol verda, que és la que la clorofila no ha volgut. Diu, aquesta te la torno. I llavors veiem les
Qué
plantes...
Que fàcil, o sigui, això t'ho explica el Joan Anton així, d'aquesta manera, i dius, besos, això és així. Que t'ho expliquen en altres moments i no ho està clar. Per tant,
color verd. És el que no vol. La clorofila és el que no vol. Per tant, és el que nosaltres veiem, perquè rebota, es reflecteix. Sí. Val, el que fa la clorofila és agafa aquesta aigua que arriba i el que l'utilitza, tota aquesta energia, per descomposar l'aigua. L'aigua sabem que és H2O, doncs és capaç de fer un procés que és molt complicat a nivell químic, vull dir que consumeix molta energia, que és trencar aquesta molècula tan estable de l'aigua, i això ho fa amb aquesta llum del sol. I aquí s'engega tota una cadena de reaccions químiques on hi ha electrons que van passant d'un lloc a l'altre, aquí on hi ha la quàntica per allà al mig, però que no...
Que és el que...
No, bueno, entrarem
un dia podem entrar,
Sí, amb la quàntica un dia
li dedicarem
un capítol i explicarem així de manera senzilla per tothom, o intentarem, què és la quàntica. Total, que aquí hi ha una cadena que es produeix de reaccions químiques on els electrons van saltar, on un electró va saltant de lloc en lloc, de molècula en molècula, i amb això el que fa la planta o el bacteri o l'alga és generar unes molècules químiques molt complexes, una d'elles és l'ATP, adenosina trifosfat. L'adenosina trifosfat a mi m'agrada explicar-la, també la tenim nosaltres, no només les plantes. No, t'alegrarà saber, potser, Mercè, que a l'univers tot es paga. No hi ha res de franc, no només tu pagues l'energia, la paga tothom. I les nostres cèl·lules, o les cèl·lules de qualsevol organisme, també han de pagar l'energia. Doncs tu ho pagues amb euros, però les cèl·lules paguen l'energia amb una molècula que es diu ATP. ATP és la molècula que les cèl·lules utilitzen per comprar energia i utilitzar aquesta energia per fer coses tan boniques com parlar, moure's, estimar o pensar.
Eh? Sí.
Doncs aquesta molècula també la tenen les plantes i aquest salt d'electrons que forma la captació de la llum de la clorofila fa que també es formi aquesta molècula ATP i a partir d'aquesta molècula, amb aquesta energia que es pot comprar amb l'ATP, la planta comença a comprar coses. Comença a comprar la formació de sucres, glucosa, que és el sucre que més se'n sona, aquest és un dels que formarà la planta, altres sucres també, algunes proteïnes i alguns teixits que es formen a partir de proteïnes que la planta necessita per créixer. Per tant, així resumidament, arriba llum, la clorofila capta una part de la llum, excepte la verda, amb aquesta trenca a l'aigua, fa que els electrons comencin a saltar, hi ha una cadena complexa de salt d'electrons amb altres molècules, acaba formant-se una molècula que és la moneda per comprar energia, i ara que té això com el monopoli, va i compra coses.
I juga.
I compra sucres, i compra teixits, i així és com la planta creix. I amb aquest procés s'elimina oxigen, que és el que la planta no vol, i emet cap a l'atmosfera, que és també una funció molt important de la fotosíntesi.
Clar.
Abans dèiem el diòxid de carboni que necessita la planta, justament per fer tot això també, perquè incorpora diòxid de carboni, és un gas d'efecte hivernacle. Doncs el que fa és el transforma en oxigen. Agafa diòxid de carboni i a canvi ens dona oxigen, que és amb el que nosaltres respirem.
Clar, una pregunta que potser la gent s'està fent ara és a quina part de la planta passa això?
Els cloroplasts són uns orgànuls que tenen les cèl·lules dels vegetals, no només els vegetals, a on es fa la fotosíntesi a dins. D'alguna manera, els cloroplasts serien les fàbriques d'energia d'una cèl·lula vegetal.
Val.
Nosaltres, els animals, tenim uns altres orgànuls dins de les nostres cèl·lules que també fabriquen energia, que es diuen els mitocondris. Per cert, et diré una cosa tremenda.
Ai, ai, ai.
Tremenda.
A veure què ens dirà avui.
Tremenda. I ho va descobrir una senyora que es deia la Lynn Margulis, que va ser molt criticada en aquell moment, és que se suposa, i avui sabem que va ser així, que fa milers de milions d'anys, quan hi havia ja vida, però eren organismes molt simples a la Terra, eren unicel·lulars, un bacteri es va menjar a un altre, i quan aquest altre bacteri era dins del bacteri que se l'havia menjat, va dir, escolta'm, i si pactem? Mira, fem una cosa, no em destruiràs i jo et fabricaré l'energia. I aquell bacteri va, doncs anem-ho a intentar. I va haver una simbiosi, una col·laboració, i aquests bacteris que van ser menjats per aquella cèl·lula són les mitocòndries que tenim avui a les nostres cèl·lules o els cloroplasts que tenen les plantes per fabricar energia. Producte d'una col·laboració, d'una simbiosi fantàstica que va succeir això fa milers de milions d'anys.
Imagina't. Jonathan, existeixen tipus de fotosíntesi?
Sí, hi ha fotosíntesi que no es basen en l'oxigen, però de fet la més freqüent és la que allibera oxigen. Trenca l'aigua, agafa diòxid de carboni i allibera oxigen. Ara et donaré la fórmula per entendre, fórmula molt simplificada, per entendre quin balanç de coses entren i surten de la fotosíntesi i veuràs que està basada en el número 6. Meravellosament en el número 6. Mira, a la fotosíntesi entren 6 molècules de diòxid de carboni, entren 6 molècules d'aigua i surten 6 molècules d'oxigen i una molècula de glucosa, que curiosament la forma de la glucosa és C6H12O6. Per tant, fixa-t'hi, el número 6 a tot arreu de la fotosíntesi, basada en el número 6.
T'agrada el número 6 a tu?
No especialment. I a tu?
No.
A mi no especialment. No,
però com que, clar, Jonathan, això que ho explica, no?
No, perquè...
Amb tanta passió, dic, igual li deu agradar.
No, no, però és...
Quin número t'agrada, tu?
El 7 m'agrada força. El 7 m'agrada força. Però aquí ho trobo
com molt,
arrodonit
no,
tot,
total,
no?
És
tot, bueno, ha de quadrar, al final són matemàtiques, vull dir, ha de quadrar el que entra, surt.
Sí.
Per tant, ha de quadrar. Però que entrin 6 i 6 i surtin 6
home, clar, i
6, 12 i 6, ho trobo màgic, sí.
Bueno, anem a estudiar, mira, anem a estudiar més coses sobre la fotosíntesi amb Jonathan Català. Mira, Jonathan, per ja arrodonir aquesta classe d'avui, què ens diries?
La catàstrofe, la catàstrofe de l'oxigenació de la Terra.
Sí.
Perquè sabem que la primera versió de l'atmosfera de la Terra no hi havia oxigen. Mm. Això ho sabem del cert. De fet, l'oxigen, si ho penses, veuràs que és molt antivida. L'utilitzàvem, per exemple, quan amb el Covid, i encara avui l'utilitzem, l'ozó, que és un derivat de l'oxigen, l'utilitzem per desinfectar. Mm. O quan ens fem una ferida, posem aigua oxigenada, que el nom ja indica que és aigua que té oxigen, que té una quantitat superior a oxigen de la que l'aigua normal té. L'oxigen és esterilitzador de la vida. Mata microorganismes, mata cèl·lules. De manera que un pot entendre que la vida a la Terra va aparèixer sense oxigen. La primera vida a la Terra, fa 4.000 milions d'anys, no hi havia oxigen, i això eren organismes que consumien altre tipus de fonts d'energia. Què passa? Que va haver un moment que la natura va inventar això de la fotosíntesi. I van aparèixer uns microorganismes unicel·lulars que es diuen cianobacteris, que són uns bacteris que són capaços de fer la fotosíntesi. I d'aquesta manera van començar a fabricar oxigen. I la nostra versió 2 d'atmosfera de la Terra es va començar a fabricar cada cop amb més oxigen, fins al 21% d'oxigen, que és la quantitat que ara tenim. Però, clar, abans dèiem que l'oxigen és molt perjudicial per la vida, no? En general. De manera que et pots imaginar la catàstrofe que va significar per la vida que ja existia a la Terra
en aquell moment
que es carregués l'atmosfera d'oxigen. Allò va significar segurament la primera gran extinció massiva que hi ha hagut al planeta, l'aparició de l'oxigen a l'atmosfera i la desaparició d'un munt de microorganismes que havien aparegut i que vivien sense necessitat d'oxigen i pels quals l'oxigen era extremadament perjudicial. Afortunadament, la natura no estava disposada a rendir-se davant d'això, perquè era la que havia inventat i va fer que hi hagués altres formes de vida que s'adaptessin a funcionar amb oxigen, que aprofitessin, com nosaltres, que aprofitessin l'oxigen per respirar. I aquí és on venim l'evolució, la següent evolució de la vida a la Terra, que són tots els organismes que necessitem oxigen per respirar.
Ara que tu dius aquesta evolució, quin estudi s'ha fet de la fotosíntesi?
Ah, se n'han fet molts. Ja et dic, al començament eren aquests estudis que agafaven plantes, les posaven en recipients, primer miraven que la llum era un component essencial, i després eren alguns experiments que es van fer on es posava fins i tot una espelma dins de la capseta on s'havia posat la planta, i s'encenia l'espelma de manera que es consumís l'oxigen que hi havia dins de la capseta. Es consumia l'oxigen. Però després resultava que al cap d'uns dies continuava havent-hi oxigen, tornava a haver-hi oxigen, es podia tornar a encendre aquella espelma dins de la capseta. Qui havia creat aquell oxigen? La planta. S'havia posat una planta i, per tant, la deducció és que és la planta la que ha creat oxigen. Avui sabem que funciona per la fotosíntesi, que les plantes, com dèiem, agafen llum, agafen el diòxid de carboni i el converteixen en oxigen. Aquí es va començar a entendre això, que les plantes són capaces de fer aquest procés que anomenem fotosíntesi i que generen oxigen. Però s'ha trigat molt de temps, amb l'estudi exacte, i avui ja et dic que encara continuem amb alguns detalls que són sorprenents per la ciència, aquests més relacionats amb la quàntica. Són processos que realment són molt complicats que passin, aquest salt d'electró que et deia, aquestes cadenes que es produeixen dins els cloroplasts que fan que els electrons saltin. Hi ha uns punts d'aquesta cadena que són molt improbables que succeeixin, però en canvi succeeixen, és el que ha donat la vida en aquest planeta. I això és el que s'explica per processos de quàntica que s'anomenen efecte túnel, que l'efecte túnel de quàntica bàsicament diu que aquest salt que hi ha, aquest penya-segat que una partícula no pot travessar perquè no té prou energia, doncs la quàntica et diu, tot i que no tingui prou energia, potser a la partícula li donarà la gana travessar-la. I efectivament la travessen. I això és el que permet que la fotosíntesi funcioni i moltes altres coses. És que la natura, a veure, és que la natura ens porta molt avantatge. Tot el que nosaltres inventem...
I que ens pensem
que som els reis del mambo aquí i tot. La natura porta milers de milions d'anys fent-ho. I ho fa perfecte. I de fet, nosaltres també som perfectes des del punt de vista aquest que som una invenció, una creació de la natura.
No sé si quan estaves parlant, que mira, ens queden res, pocs minuts, Joan Anton, però deies la segona fase de la fotosíntesi, sí que és veritat, no sé si hem parlat de Calvin.
El cicle de Calvin. Correcte, aquest és un procés que vam estudiar a l'institut i que funciona dins d'aquesta cadena que dèiem de la fotosíntesi. En el cicle de Calvin, que com el nom indica és un cicle tancat on es generen determinats compostos que funcionen en aquest salt d'electró que ha arribat, aquí és on es genera la glucosa. Per exemple, aquí és on es generen alguns sucres, no només la glucosa, però bàsicament la glucosa que permet que tot això que hem explicat funcioni.
Se li va atorgar un premi Nobel.
Un premi Nobel l'any 1961. Mira, l'any... Bon any. Bon any, el 61. No entrarem en detalls.
És una bona collita.
No entrarem en detalls.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic, divulgador científic, i si m'ho permets també filòsof, que això l'altre dia ho va dir la Vanessa.
Això ho va dir la Vanessa Carrasquilla. Jo li agraeixo molt, però no. Primera, perquè no ho soc, i després perquè amb molt de respecte pels que sí que ho són.
Molt de respecte cap a tu, Joan Anton. Gràcies. Moltes gràcies.
A tu.
Ràdio Estel